El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat la inauguració de la nova seu del sistema d'emergències mèdiques a la Gran Via. L'objectiu és centralitzar més dels 700 professionals dels diferents serveis administratius del SEM per donar resposta a les emergències de la regió des d'un mateix punt. El projecte ha tingut un cost de 50 milions d'euros finançats amb fons europeus. Bona tarda. De seguida ens centrem a la inauguració de la nova seu del SEM. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els centres educatius de la ciutat organitzen jornades de portes obertes per donar a conèixer els seus projectes educatius i les seves instal·lacions abans que comenci el període de preinscripció, que s'obrirà al març. Una oportunitat perquè les famílies puguin contactar amb els equips docents i conèixer de primera mà la tasca que desenvolupen. El temporal de vent de la setmana passada ha ensorrat una part de l'estructura de l'antiga masia de la Torre Gran. Els desperfectes sobre la teulada i un mur lateral han generat indignació entre les entitats de patrimoni que ja havien alertat del risc d'esfondrament de l'edifici. I en esports ens centrarem en l'Hospitalet Pioners, que després de 3 jornades comença a tenir clar quins han de ser els seus objectius, que són millorar l'atac i no obsessionar-se amb els resultats. A hores d'ara, el conjunt de Víctor Martín suma una victòria i 2 derrotes. Avui s'ha inaugurat la nova seu del SEM, el sistema d'emergències mèdiques, ubicada a l'avinguda de la Gran Via d'aquí de l'Hospitalet. Anem fins allà, on es troben els nostres companys José Manuel Abadías i Maria San Blas. Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda. Doncs sí, fa uns breus instants que ha acabat aquesta inauguració del nou edifici del SEM, del Sistema d'Emergències Mèdiques, que és un edifici que està situat dins del recinte de l'Hospital Duran i Reinals, just al costat de l'ICO, aquí a l'Hospitalet. Per la seva construcció ha comptat amb una inversió aproximada d'uns 60 milions d'euros, 50 dels quals han estat finançats pels fons europeus FEDER, i té una superfície de 22.500 metres quadrats, compta amb 6 plantes, però amb previsió per una setena, i les obres van finalitzar just fa un any, al gener del 2025, van començar a l'estiu del 2023, i durant aquest temps, des del gener de l'any passat, doncs l'edifici s'ha anat adaptant a les necessitats d'un servei doncs que no pot parar en cap moment, com és el servei d'emergències mèdiques. S'han anat traslladant els professionals en 4 fases aproximadament. Els primers en arribar van ser el juliol del 2025, el servei del 061 Salut Respon, i com deien, doncs sempre garantint el funcionament d'aquest edifici que és considerat crític. Avui ha vingut aquí també el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un dels seus primers actes, després de, com bé sabeu, ha estat doncs més d'un mes pràcticament doncs que no ha pogut aparèixer públicament degut a una malaltia, i precisament ens explicava que un dels metges que el va atendre l'ha pogut saludar aquí, en aquest nou edifici, i bé, escoltem el que explicava el molt honorable president.
Facin servir més el 061. És un servei magnífic, magnífic, que resol moltes coses, i que si veuen que no ho poden resoldre telefònicament els experts especialistes que estan a la sala, doncs ho deriven directament a emergències o els diran què hem de fer. Facin servir aquest servei. El SEM, servei de primera classe, jo no m'ho hagués pensat mai, n'he sigut recentment usuari, m'ha fet especial il·lusió poder saludar el doctor Giraudo, que em va venir a atendre, va donar un analgèsic i em va dir serà com que es prengui de cop 2 o 3 cubates. No n'he pres cap més des de llavors.
Doncs amb aquest humor es prenia el president Salvador Illa aquests mes que ha estat, doncs, que no ha pogut comparèixer degut a la seva malaltia. Per això instava també a la ciutadania a fer servir aquest servei, que, com dèiem, ara se situa aquí, en aquest nou edifici a l'Hospitalet de Llobregat, on també el president Salvador Illa tenia paraules per la ciutat i també per l'alcalde.
Aquest edifici s'insereix en un projecte de ciutat que l'alcalde explica amb molta passió, amb molta vehemència, que és tot l'eix de la Gran Via. Estan passant moltes coses a la Gran Via, s'està generant un clúster biomèdic important, farem unes obres també d'acondicionament i soterrament de la Gran Via que vam també presentar fa uns dies, s'està treballant tota l'ampliació de la fira, estan passant coses. No?
Doncs el president Illa i la consellera han visitat tot l'edifici, destacant la tercera planta, que és on s'ubiquen els professionals que atenen aquestes trucades d'emergència. És una sala àmplia de 1.650 metres quadrats i amb capacitat per més de 300 professionals que, com deien, són els que atenen aquestes trucades, per una banda el 061 i per l'altra el 112. És una nova sala que substitueix a l'antiga seu i que complementa la que se situa a Reus. A tot plegat atenen aquestes trucades d'arreu de Catalunya a un servei, el SEM, que atén aproximadament unes 10.000 trucades diàries.
Gràcies, Maria. I precisament l'alcalde David Quirós ha reiterat que l'ampliació de la Fira Gran Via a la plaça Europa, ja que ja es troba al 50%, ha de permetre continuar projectant la imatge de la ciutat i generar activitat econòmica. Una impressió que comparteixen la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona després de la visita d'obres que ha fet la consellera d'Economia, Alicia Romero, i l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni.
L'alcalde Quirós, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han fet una visita a les obres d'ampliació i han coincidit a assenyalar que els 300.000 metres quadrats que s'assoliran han de millorar la posició de la fira en el mercat internacional de fires i congressos.
I que Barcelona i Catalunya es posi encara més en el mapa europeu internacional de les fires. Tot el recinte de Gran Via seran 300.000 metres quadrats i, per tant, doncs, realment unes dades molt importants, no?, i molt interessants que ens permetran, doncs, això, oferir espais de molta qualitat. No?
És una infraestructura de país, no ens podem oblidar, i això el que ens permet és desenvolupar els nostres territoris, les nostres ciutats, i amb la seva capacitat, doncs això al final també és generar més llocs de treball, més infraestructura i més creixement, que és el que, alcalde, suposo que és el que volem entre tots.
De fet, algunes de les principals fires del calendari, com la Fira del Mercat Audiovisual ICE, que ha tingut lloc aquest mes de febrer, el Mobile World Congress, que es farà del 2 al 5 de març, i altres salons de referència estatal, com Construmat i Alimentària, ja omplen els pavellons actuals de la fira. Fira 2000, l'empresa encarregada de les obres i formada per la Fira, els ajuntaments de l'Hospitalet i Barcelona i la Generalitat, preveu lliurar el nou edifici durant el primer trimestre de 2027. Mentrestant, l'edifici va agafant forma i, a banda de la passarel·la que connectarà els dos recintes de la plaça Europa, ja són ben visibles, per exemple, les columnes que suportaran les dues plantes dels nous pavellons de 12 i 8 metres d'altura, a banda d'una cúpula diàfana sense columnes. El projecte també inclou un edifici d'oficines que serà contigu als pavellons d'activitat firal. El conjunt de l'ampliació de la fira a la plaça Europa de l'Hospitalet, incloent-hi la compra del solar de Porcelanosa i la construcció i adequació del nou edifici, està xifrat en 300 milions d'euros.
Tanquem avui a l'informatiu la ronda d'entrevistes als portaveus dels grups municipals per parlar de l'actualitat de la ciutat, i ho fem amb el portaveu del grup municipal del PSC, Jesús Osillos. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant del pressupost municipal, que finalment ja es va aprovar. Uh-huh. Recordem que en aquesta ocasió es va aprovar després d'aquesta fórmula de la qüestió de confiança. Uh-huh. Primer de tot, abans de parlar del pressupost, com valora que s'optés per aquesta fórmula a l'hora d'aprovar els uh-huh. comptes municipals?
Bé, doncs al final és una fórmula perfectament legal, prevista a la normativa des del principi de la democràcia. Uh-huh. Una altra qüestió diferent és que mai s'hagués utilitzat a la nostra ciutat. Dit això, valorem que sempre és millor optar per un acord que no per una fórmula, doncs, que encara que estigui prevista, doncs, sempre és més... tindrà més solidesa aquest pressupost. Uh-huh. Malauradament, i a més en aquesta mateixa entrevista, la darrera, jo manifestava la meva expectativa uh-huh. de poder assolir algun acord, principalment amb les forces d'esquerres, perquè és amb qui segurament els socialistes tindrem molts motius d'encaix, de suport, mirades comunes, no? I en canvi, doncs, en fi, les vicissituds i les possibilitats de diàleg que es van donar en el cas d'un dels grups des del mes de setembre no van reeixir, i ens vam veure obligats a utilitzar aquesta fórmula. Per què aquesta fórmula? Bé, perquè la ciutat no podia continuar sense pressupostos. el prorrogar els pressupostos, que era l'altra alternativa, doncs nosaltres no la vam considerar i l'alcalde doncs no va tenir cap tipus d'objecció a sotmetre's amb una qüestió de confiança. Per molt que, bueno, que hagués pogut suposar que la resta de forces polítiques s'haguessin posat d'acord i haguessin donat pas a un govern alternatiu. Jo crec que, en definitiva, també el que va demostrar aquesta qüestió de confiança és que no hi ha un govern alternatiu als socialistes i, per tant, això també jo crec que hauria de fer reflexionar la resta de forces polítiques.
Aquesta fórmula, en el pròxim any, no es podrà repetir perquè és el darrer del mandat.
Correcte.
Confien que es puguin refer ponts en aquest sentit a l'hora d'aprovar ja no els pressupostos d'aquest any, sinó els de l'any vinent?
De fet, nosaltres cada dia de l'any treballem amb aquesta visió i més en un moment en el que la dreta i especialment l'extrema dreta, que arriba a un punt on d'alguna manera costa distingir on està la franja entre la dreta i l'extrema dreta, perquè tot comença a assimilar-se bastant, jo crec que això interpel·la de manera molt clara, molt directa, a les forces d'esquerra, a les forces de progrés. De fet, en altres càmeres legislatives, com ara el Congrés dels Diputats, s'estan generant debats en aquest sentit, doncs jo crec que també a nivell local ens interpel·la, per molt que els socialistes tinguem una posició relativament hegemònica dintre del consistori. Per tant, nosaltres cada dia que ens aixequem amb aquesta missió i amb aquesta visió d'articular acords, ponts i diàlegs amb la resta de forces d'esquerres del nostre consistori.
Aquests pressupostos ascendeixen a 363,74 milions d'euros, així breument, perquè els pressupostos inclouen doncs, moltes partides de moltes qüestions diverses. Què és el que destacaria que prioritzen en aquest cas els pressupostos municipals?
Bé, doncs el que ha tirat endavant el govern de la ciutat amb aquests pressupostos, o el que pretén tirar, és una millora notable en tot el que té a veure amb seguretat, impulsant de manera definitiva, i properament es farà l'anunci, de la nova comissaria de la Guàrdia Urbana, els acords salarials que hem assolit amb la plantilla de la Guàrdia Urbana, per exemple, continuar incorporant nous agents per la Guàrdia Urbana, o també doncs, apostar de manera clara i oberta per la transformació social i urbanística del Samuntà, que tanta falta ens fa, dotar dels recursos econòmics necessaris per desenvolupar de manera adient el pacte local per l'habitatge, que en aquest ple de febrer està previst que s'aprovi de manera definitiva, o també ens cal millorar i ens cal apostar de manera més clara i amb més recursos econòmics en tot el que té a veure amb el manteniment, amb la neteja, en definitiva, en tenir un entorn, un espai físic i un espai públic més endreçat, més net, millor mantingut. I, entre d'altres, perquè evidentment amb més de 363 milions d'euros i el que després al llarg de l'any s'anirà generant, n'hi ha espai per fer polítiques molt ambicioses, però de manera molt resumida destacaria aquestes.
També li volia preguntar, en el darrer ple municipal va haver-hi retrets, per dir-ho d'alguna manera, entre govern i oposició en relació als mitjans de comunicació públics. En quin punt ens trobem a dia d'avui?
Bé, jo crec que estem en el camí de... No diria que l'acord està fet, perquè fins que això no s'acabi de votar en els òrgans que correspon, doncs podria ser una mica precipitat, però jo crec que estem en camí d'articular aquest acord. Al govern hem proposat fins a 5 propostes diferents i ha estat a la cinquena, que sembla que ha tingut un espai o un nivell de consens prou ampli i que esperem que ratifiqui properament i, per tant, doncs, obrir una nova etapa de major solidesa, de major tranquil·litat en els mitjans de comunicació de la ciutat.
Una altra qüestió també sobre la taula. Demà tenim la Junta Local de Seguretat aquí a la ciutat. Quins són els punts, comentaven el pressupost municipal, les partides que hi ha destinades en aquest cas a la seguretat. Quins són els punts que hi haurà sobre la taula en aquesta Junta demà?
Bé, doncs la Junta al final és un espai on de manera anual doncs, fem un repàs de com li ha anat a la ciutat en aquesta matèria. Les dades dels fets delictius, doncs, la consellera doncs, demà tindrà ocasió de comentar-les a bastament i els responsables del cos de Mossos d'Esquadra. Pel que fa a la tasca pròpiament encomanada a la Guàrdia Urbana, doncs jo crec que podem presentar uns números que parlen per si mateixos, de molta activitat policial, de molt bona coordinació amb el cos de Mossos d'Esquadra, i per tant jo crec que això ens ha d'obrir la porta conjuntament amb alguna altra proposta que esperem que demà materialitzi la consellera, doncs amb un any 26 on comencem a tenir altres sensacions i altres percepcions en relació a la seguretat. Entenem que hem estat sentant les bases per tal de tenir una millora notable i que esperem que al llarg d'aquesta primavera es pugui palpar i destacar per part de la ciutadania.
Parlava abans també d'aquest acord que es va assolir entre l'Ajuntament i Guàrdia Urbana amb la millora de les condicions de la plantilla. S'ha revertit ja la situació de malestar que havien estat parlant en altres ocasions que s'havia generat una mica amb aquest acord, si les aigües han tornat doncs, en el seu, a sorgir en aquest cas tot correcte?
Bueno, jo crec que en general, com tota la vida, segurament ni una cosa és blanc o negre al 100%. No? Jo crec que el nivell de l'ambient laboral que es respira ara mateix a la Guàrdia Urbana és prou positiu. Evidentment, doncs, aquest acord doncs, ha facilitat moltíssimes coses. Jo crec que es pot materialitzar i es veu una millor prestació del servei de la Guàrdia Urbana a la nostra ciutadania. Però això, diguéssim, segurament no ha fet res que començar, perquè a més, en les properes setmanes, ja ho explicarem quan arribi el moment, a les properes setmanes es posarà en marxa ja de manera definitiva el nou aplicatiu. La Guàrdia Urbana, en l'any 26, diguéssim, jo crec que tindrà moltes coses a celebrar. El primer, doncs, a l'acord al que feia referència, però després també el nou aplicatiu, és cert, arriba tard. A mi mateix m'hauria agradat que en comptes de l'any 26 doncs, portés 4, 5, 10 anys en marxa, serà aquest any 26. De manera paulatina, les properes setmanes doncs, farem aquests anuncis i s'anirà desplegant la plena eficàcia d'aquest nou aplicatiu al llarg de l'any 26. Per tant, això jo crec que també redundarà en una millor sensació per part dels agents en les diferents actuacions que tinguin que desenvolupar la seva quotidianitat. Però també properament es licitarà el concurs d'idees que ens ha de permetre disposar d'una nova comissaria, evidentment en els propers anys. Ja sabem que construir un equipament doncs que tindrà al voltant de 10.000 metres quadrats doncs no és com pintar una paret, o sigui, això és quelcom més important, i a part serà la casa de la Guàrdia Urbana durant moltes dècades. Per tant, s'ha de fer bé, s'ha de pensar bé, i en això hem dedicat moltes hores al llarg d'aquests darrers mesos per tal de poder anar a aquest concurs d'idees que properament també s'obrirà i donarem coneixement. Jo crec que la suma de tots aquests factors i alguns altres que m'estic deixant, jo crec que la suma de tot això dona un altre resultat, unes altres percepcions, i jo estic convençut que els agents i les agents ho estan començant a percebre i a veure.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Jesús Rillos, portaveu del grup municipal del PSC, gràcies per ser aquí nosaltres.
Moltes
i seguirem
gràcies.
Parlant en d'altres ocasions.
Gràcies.
Que vagi molt bé. I seguint l'informatiu, i ara parlem dels centres educatius de la ciutat, que organitzen aquests dies jornades de portes obertes per donar a conèixer els seus projectes educatius i les seves instal·lacions abans que comenci el període de preinscripció, que s'obrirà, recordem, el pròxim 4 de març.
L'escola Paco Candel viu una jornada de portes obertes atípica. Pares i mares recorren classes amb data de caducitat. Al setembre, el centre es trasllada a l'edifici definitiu que s'està construint per substituir els mòduls actuals. Tot i que la vista està posada en el trasllat, les noves instal·lacions són només un dels atractius de l'escola, reconeguda pel seu model educatiu.
Nosaltres partim molt de l'experimentació i del joc de l'infant i a més intentem deixar clar a totes les famílies que el que s'inicia amb un I3 doncs ha de tenir continuïtat tota la primària perquè després doncs no hi hagi sorpreses de que bueno, les famílies facin demanda de canvis de metodologies que en el fons no és el que oferta doncs, l'escola Paco Candel.
Jo crec que del Paco Candel sobretot el que és més important és la metodologia, la calidesa dels professionals avui, que sempre hem escoltat parlar de com treballen, però veure en situ pues, ha estat molt bé.
Jugar és la base de tot, no? O sigui, com aprens és jugant, experimentant, tocant...
Les famílies s'han vist amb bons ulls poder formar part del procés educatiu dels seus fills.
I l'acompanyament que fan els infants, o sigui, el tema de l'entrada relaxada, que les famílies estiguin presents al centre, que moltes escoles, tant del barri com de la ciutat, és molt difícil perquè no hi ha espais que puguin encabir les famílies dintre, un espai físic. Llavors, que aquí es pugui estar dintre i acompanyar els infants en aquesta nova etapa, per mi és molt important, per exemple.
Bueno, i fins al final, ja ens ho diuen, o sigui, fins a 6è, els projectes, tot al final és acompanyat pels pares, bueno, pues això, poder veure els seus progressos i de més.
Mentrestant, les obres de la futura escola van a bon ritme. Esperen que l'última setmana de juny s'iniciï el trasllat.
La il·lusió, però també la part d'angoixa de com desmuntar una escola mentre està en funcionament. I això és el que hem de fer una mica doncs, un encaix doncs, les persones de l'equip directiu doncs, amb l'equip docent.
Hem vist una foto per sobre i la veritat que és superxulo. O sigui, crec que a nivell
instal·lacions,
o sigui, és brutal.
Sí, sí.
Acompanyat doncs, del que dèiem, no? d'una bona ensenyança, d'un bon model...
El 4 de març comença la preinscripció escolar. Fins llavors, centres com l'escola Paco Candel ofereixen jornades de portes obertes. El dia 3 hi haurà una nova oportunitat per visitar el centre.
Precisament en plena temporada de portes obertes, arrencar la campanya El teu barri, la teva escola, aquí comença tot. Més de 60 escoles públiques, instituts i entitats liderades per la Fundació Bofill s'han unit per reclamar unes portes obertes sense prejudicis. La iniciativa s'ha posat en marxa aquest matí davant de l'escola Josep Janés, la qual consideren un exemple de centre invisibilitzat per la sobreoferta, els estigmes cap als alumnes d'origen estranger i la manca d'acompanyament municipal. Escoles i instituts de tota Catalunya han demanat a govern i ajuntaments una preinscripció basada en la proximitat i que combati aquests prejudicis.
Moltes vegades les famílies escollen escola basada en prejudicis, en rumors, i el que nosaltres els diem és vine, coneix l'escola del teu barri. No és just que una escola sigui invisible, només perquè hi ha rumors i prejudicis i això es faci doncs, amb la col·laboració o la indiferència de l'administració, perquè dintre d'aquestes escoles invisibilitzades hi passen grans projectes i potser segurament és l'escola que el teu fill o la teva filla necessiten.
Tenir una oficina municipal d'escolarització que lideri la lluita contra la segregació escolar, que faci les mesures que toquen, que tingui una voluntat estratègica, que el municipi tingui zones educatives que trenquin amb la segregació escolar. Si algun municipi té una escola que està invisibilitzada, llavors és important que l'administració contribueixi a posar-la en el mapa, que quan fa una xerrada de preinscripció convidi a les famílies que estan contentes en aquestes escoles perquè puguin dir la seva.
I aquest migdia la comunitat educativa de l'Institut Llobregat s'ha concentrat a les portes del centre per reclamar al Departament d'Educació més recursos per a l'alumnat amb mobilitat reduïda. Actualment, 3 estudiants necessiten el suport de vetlladors per poder seguir amb les classes amb normalitat, però l'educació postobligatòria a aquestes hores són molt limitades. El centre ha hagut de contractar el servei a través d'una empresa externa i assumir-ne el cost. El curs passat, una subvenció de 7.500 euros només va cobrir les despeses de febrer a juny.
Si l'educació és un dret, l'educació pública ha de garantir aquest dret i aquest dret és indestriable de si estàs en obligatòria o en postobligatòria, perquè tu les teves necessitats, en aquest cas de mobilitat, les tens igual, perquè si no, no estàs garantint la igualtat d'oportunitats i sobretot no estàs garantint aquesta inclusió que sempre se'ls ompli la boca a l'hora de fomentar-la entre un alumnat amb un perfil molt concret, no?
El temporal de vent de la setmana passada ha ensorrat part de la masia protegida de la Torre Gran. Els desperfectes sobre la teulada i un mur lateral han generat indignació entre les entitats de patrimoni que feia anys que denunciaven el mal estat de l'edifici.
Així ha quedat l'antiga masia de la Torre Gran després del temporal dels últims dies. Les ratxes de vent han ensorrat part d'una de les façanes laterals, que des de feia temps tenia esquerdes importants. Les ventades també han afectat la teulada, que ja estava mig en runes.
Bona part de la façana de Ponent, que és la que dona al riu Llobregat, doncs que ja estava esquerdada, doncs amb aquestes ventades doncs s'ha vingut totalment a baix. Llavors ha arrossegat doncs, el poc que podia quedar de teulada, els pisos, possiblement el primer i el segon, i creiem que haurà arribat fins i tot a la planta baixa.
Malgrat el seu mal estat de conservació, la Torre Gran està declarada com a bé cultural d'interès local i forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. Un edifici protegit que feia anys, les entitats de patrimoni de la ciutat alertaven que podia patir nous esfondraments. Per això l'Associació de Patrimoni Perseu demana responsabilitats a l'Ajuntament i també a l'Agència Catalana de l'Aigua, l'actual propietària del mas.
Pertany a l'ACA, però ja està protegida, però ningú no ha fet res, ni l'ACA per una banda, ni l'Ajuntament tampoc per l'altra. Porten un fotimer d'anys amb això i s'estava veient que passaria alguna cosa d'aquestes i no s'ha fet res i al final ha acabat passant. Hauran d'assumir les responsabilitats. No sé fins a quin punt, polítiques, legals segur, polítiques potser també hauria de tenir alguna responsabilitat.
També exigeixen que, tot i el seu deteriorament, la Torre Gran es mantingui com a masia protegida. A més, demanen que es rehabiliti abans que sigui massa tard. Una actuació que ja preveu el pla urbanístic Biopol Gran Via, que ha de convertir la Torre Gran en un equipament públic.
Evidentment, ara el que s'hauria de fer doncs, és mirar de consolidar les ruïnes que queden actualment, mirar de reconstruir-lo de la forma que sigui. El que no deixarem serà que en cap cas se li tregui cap nivell de protecció a aquesta torre. Si estava inclosa com a moneda de canvi entre dins del PDU, que continuï sent-ho. Han d'assumir el cost de la seva rehabilitació, per molt que estigui la meitat de la casa baix, doncs que es faci, perquè es podia haver evitat i no s'ha fet.
De fet, està previst que la Torre Gran passi a titularitat municipal amb la cobertura de la Gran Via.
Després de tres jornades, l'Hospitalet Pioners comença a tenir clar quins han de ser els seus objectius, millorar l'atac i no obsessionar-se amb els resultats.
Pioners de l'Hospitalet encara la resta de la temporada amb un repte clar: redefinir el rumb de l'equip. Després de tres jornades, el conjunt hospitalenc suma una victòria i dues derrotes, amb uns resultats que situen a l'equip en plena fase de reconstrucció. El tècnic Víctor Martín té clar quin és el veritable objectiu aquesta temporada.
Al final d'aquesta temporada els resultats són importants, sempre ho són, però no són el focus principal per mi ni ho ha de ser per ells. El que ens hem de centrar és en millorar cada dia, estar disponibles per l'equip, anar a entrenar en grans quantitats de gent, i això és el que ens farà millorar i després els resultats seguiran. Hi ha moltes coses que hem de canviar, diguéssim, de coses que no estan relacionades només amb el camp, sinó tot el que envolta formar part d'un equip de futbol americà, i això realment és el més important per mi, i òbviament, si aconseguim tenir resultats positius, pues millor, no?
El missatge de l'estaf és contundent. Més enllà dels resultats, cal reconstruir l'identitat i la cultura de l'equip. El quarterback nord-americà Braxton Hughes, una de les grans incorporacions d'aquesta temporada i encarregat de dirigir l'ofensiva sènior, comparteix aquest missatge i aposta per un canvi progressiu dins l'equip.
Todavía tenemos mucho que hacer, tenemos que cambiar la cultura aquí un poco, tenemos que tener todo el mundo aquí, ahí en los entrenamientos para mejorarnos. Y sí, yo creo que sea bien, pero hay cosas mica, cosas que tenemos que mejorar y todo estará bien.
L'equip, que afronta el seu primer any amb aquest staff tècnic, es defineix com un conjunt encara en construcció. La defensa s'ha consolidat com un dels punts forts, però ofensivament cal més constància i més punts al marcador per fer un pas endavant competitiu.
Els dies, nois, òbviament la defensa sempre és una de les nostres parts fortes, però ofensivament tenim eines per jugar molt millor del que ho estem fent, per posar més punts al marcador, i hem de ser una mica més constants en aquest aspecte, i esperem que encara queda molta temporada i esperem poder aconseguir-ho.
El pròxim repte arribarà aquest diumenge, quan els pioners visiten els Terrassa Reds, un dels grans favorits de la competició.
I amb els esports ho deixem aquí. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elecdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.